Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions a la programació d'avui de la Festa Grossa de Sant Cugat. Trobareu la celebració del Dia de l'Orgull LGTBI+, la tornada de la baixada d'Andròmines, el correfoc infantil i el concert de Triquell. Aquests són, sens dubte, alguns dels actes destacats d'aquest divendres. Al llistat no hi poden faltar tampoc els premis del Botifler de l'Any de Ran Sant Cugat a la Festa Major Alternativa ni l'espectacle de dansa del grup Mediterrània. I si en voleu més, consulteu l'agenda de Cugat Mèdia a la web www.cugat.cat. El primer dia de Festa Major 2024 va començar, com sempre, a les 7 de la tarda amb el tradicional seguici dels entremesos de la ciutat, que van lluir un any més amb tota la seva força. Tot seguit, el pregó, que enguany va tenir la ploma afilada de l'escriptor i periodista Xavier Bosch, qui va arrencar més d'un aplaudiment d'entre el públic. I a partir d'aquest moment, la festa va esclatar a qualsevol racó de la ciutat i continuarà així fins diumenge. Pel que fa al clima, el sol acompanyarà durant tota la Festa Major d'enguany, tret de dissabte. Per llavors, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu un temps marcat per alguns moments de precipitacions. En concret, s'espera pluja al migdia i a primera hora de la tarda en forma de xàfecs i tempesta. La resta de la jornada del dia serà ennuvolat.
Que en situacions excepcionals i degudament justificades es pugui votar telemàticament. La reforma també amplia els supòsits de delegació de vot. A més, es vol modificar l'article que regula la conformació dels grups parlamentaris per assimilar-lo al sistema del Congrés dels Diputats. Amb el nou mecanisme, els diputats podran canviar de grup els primers 5 dies de cada període de sessions. Aquest canvi permetria que algun grup parlamentari cedís diputats, per exemple, la CUP, per conformar un grup propi. I ho hem destacat, Barcelona serà la primera ciutat espanyola a tenir una ordenança contra delictes d'odi, ho ha anunciat avui l'alcalde Jaume Collboni, abans de penjar el panó per commemorar el Dia de l'Orgull, que se celebra aquest divendres. Una norma que tindrà capacitat sancionadora i avui, com cada 28 de juny, institucions i entitats d'arreu del món celebren aquesta jornada que serveix per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, avui arrenca la Festa dels Templers de Puig-reig, que recupera com a novetat les activitats aquesta nit de divendres.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un divendres més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, en Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández i Jordi Mateo a la producció, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 28 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Déu-n'hi-do la quantitat de polsim en suspensió que tenim a hores d'ara sobre el cel de Catalunya. No hi ha núvols, però el cel no es veu blau. I molt xafogós, perquè la temperatura a hores d'ara s'està combinant amb més humitat que dies enrere i, per tant, suem sense fer gaire bé cap mena d'esforç. Al llarg d'aquesta tarda encara tocarem els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent i arran de mar. La brisa s'encarregarà de poder refrescar ni que sigui entre cometes una miqueta al llarg d'aquesta tarda. Un vent que farà que hi hagi també una miqueta de mar més més ondulada. De moment, aquesta tarda, sense núvols importants. Atenció amb el tomb de la situació que tindrem el dissabte. Ja des del matí, nuvolades que entraran des de Lleida i Tarragona. I atenció amb la traca de ruixats i de tempestes calamarsades i ventades que arribaran a caure, sobretot a les comarques del Camp de Tarragona, àrea metropolitana de Barcelona i la Catalunya Central. Plourà menys en el cas de les comarques de Girona. Demà baixarà la temperatura i el diumenge quedarà un dia una mica més tranquil, esperant a noves pluges la matinada de diumenge a dilluns. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs nosaltres avui al Connectats parlarem de la cura dels metges residents de primer any i us explicarem el cas del Taulímpics. En parlarem amb Esther Bonet, que és referent de benestar de la Direcció de Persones de l'Hospital de Sabadell. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves de cada final de mes, avui dedicada a l'oci. A partir de les 5 coneixerem el Club Natació Badalona de la mà del seu president, Marc Estruc Vivant. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Jordi Mateu. Repassarem les novetats a la cartellera cinematogràfica i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. En els dos concerts més destacats de la Festa Major, el de Detalls d'avui i el de Xenoa de dissabte, s'incorpora per primera vegada el servei de motxilles i cinturons vibratoris perquè les persones sordes o amb baixa audició que porten audiòfon o implant coclear puguin gaudir dels concerts a través d'aquests dispositius. Són un suport d'accessibilitat innovador que es du a terme per primera vegada a la ciutat. El sistema suposa una experiència extraordinària per a moltes de les persones sordes que en fan ús i els obre la possibilitat de viure per primera vegada d'un esdeveniment multitudinari. Des de l'Oficina de Capacitats Diverses Municipals s'ha fet difusió a les entitats de la ciutat per posar a disposició aquest servei que funciona a través de la connexió a un sistema de transmissió d'àudio i que vibren al ritme de la música, permetent a la persona amb discapacitat auditiva experimentar-la d'una manera més tangible i sensorial. A més, també incorporen un bucle magnètic opcional perquè les persones usuàries d'audiòfon o implant coclear puguin rebre el so de manera directa a la seva pròtesi auditiva.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cucapital, avui que és notícia a Sabadell. Pau Durant.
Bona tarda. Can Puiggener ja té un casal per alumnes d'infantil. L'ha assumit l'AFI de l'Escola Tarlatana gràcies a l'aportació econòmica d'una fundació privada. D'aquesta manera es palien les necessitats nascudes de la desaparició de la Baldufa. La presidenta de l'AFI, Mar Rull, assegura que, tot i les places del nou casal, la demanda encara serà més alta.
Actualment tenim 32 infants i no podem acollir més infants perquè no tenim més pressupost per contractar monitors. I és un casal inclusiu. Hi ha infants amb necessitats educatives especials que estan en compte, estem sobrerateats, no?, en aquest sentit. Hem hagut de dir que no podem agafar més infants per això, no?, perquè tenim 4 monitors per aquests 32 infants.
Per tot plegat, des de l'AFI de l'Escola Tarlatana i l'Associació de Dones Africanes reclamen més recursos a l'Ajuntament a mitjà termini, és a dir, que es creïn aquestes places de forma estable de cara als pròxims estius. Per fer sentir aquestes demandes, un grup de famílies es va concentrar ahir a la plaça 1er de maig. La mobilització, que va tenir un caire festiu, fins i tot va comptar amb una actuació musical.
Gràcies, Pau. Seguim ara des del litoral a Badalona. Avui què destaca en la crònica informativa? Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. Quatre de la quarantena d'exusuaris del servei de pernoctació de Can Bufi Vell no ha trobat encara alternativa on viure. Així ho ha traslladat el govern local a la síndica de Greuges de Catalunya durant la reunió que ha mantingut aquest divendres a Badalona. Entre d'altres sortides, l'executiu assegura que tres han estat contractats dins d'un pla d'ocupació i que d'altres se'ls ha gestionat la renda garantida per poder llogar una habitació. La trobada, que es va anul·lar al maig per problemes d'agenda, ha servit perquè l'executiu local expliqui de quina manera s'ha treballat amb les persones sense sostre de Can Bufi Vell. Segons asseguren des de l'àmbit de protecció a les persones, serveis socials, ha fet una feina individualitzada que ha permès donar resposta a la majoria dels usuaris. De la quarantena, encara quatre són al carrer. Escoltem la quarta tinenta d'alcaldia, Rosa del Amo.
S'està treballant un a un amb cada un d'ells. Per exemple, hi ha hagut tres persones que han entrat a treballar en un pla d'ocupació de l'Ajuntament de Badalona. D'altres se'ls ha buscat la possibilitat de poder llogar una habitació perquè se'ls ha tramitat una ajuda a través de la renda garantida. Bé, jo crec que s'està fent una feina molt important, un a un amb tots els usuaris, i ara mateix hi ha molt pocs que encara s'està acabant de perfilar en aquesta sortida, però que esperem que en els propers dies doncs, puguin tenir ja també.
La reunió també ha servit per donar a conèixer de quina manera el govern de García Albiol vol treballar els problemes d'accés a l'habitatge en casos d'emergència. Un projecte global que vol donar resposta temporal a persones sense llar, però també a aquelles que han hagut de marxar de casa seva per un desnonament, o bé situacions com la del barri del Raval, que va obligar a desallotjar per seguretat un centenar de veïns.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral. Ara una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Avui què destaca en la crònica d'actualitat? Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La Diputació de Barcelona ha aprovat una normativa que permetrà als ajuntaments regular sobre aquelles activitats que generin molèsties olfactives. Es tracta d'una demanda que havien fet diversos ajuntaments de municipis amb una gran presència industrial i problemes de males olors, com és el cas del Prat. I és que, ara com ara, no hi ha cap legislació autonòmica o estatal que ho reguli, però sí una directiva europea. Ho explica el delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra.
L'ordenança, d'alguna forma, el que permet és establir uns criteris clars pel que fa a la intensitat de les olors i poder diferenciar quan una olor està permesa i quan una olor supera el llindar de la permissibilitat, no? I, per tant, passa a ser il·legal. I dona un títol habilitant als ajuntaments per poder actuar en els casos de que l'olor sigui tan intensa, no? Doncs que estigui fora dels paràmetres.
Serra destaca que la normativa està pensada per a aquells casos on la problemàtica de males olors no és puntual, sinó que produeix malestar de forma reiterada. Arribats a aquest punt, si no hi ha cap acord, els ajuntaments disposarien d'una ordenança que podria establir un règim sancionador que va des dels 750 fins als 3.000 euros com a màxim.
Gràcies, Lluís. Tornem a l'altra banda de Collserola i des del Vallès a Castellà concretament ens amplia l'actualitat d'aquest municipi. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. L'equipament juvenil La Fàbrica de Castellà ha acollit l'acte de lliurament de premis de l'11è concurs Piula, una iniciativa que promou la sensibilització envers la igualtat i la no discriminació per raó de gènere. Aquest concurs artístic està adreçat als centres educatius del Vallès Occidental, a les associacions i les entitats juvenils de caràcter social o feminista de la comarca. Durant l'esdeveniment s'han lliurat dos premis per cada una de les tres categories, multimèdia, musical i artística. En la categoria multimèdia ha guanyat el primer premi el vídeo Red Flag, Green Flag de la UEC de Terrassa i en segon lloc el curtmetratge Presó de Vidre de l'Espai Jove Torrebasses de Rubí. En l'apartat musical han guanyat el primer premi la cançó L'amor ha de brillar del grup de Polinyà i la cançó El sembla veu de l'Institut Mata de Pere ha guanyat el segon premi. Finalment, en la categoria artística el primer premi se l'han dut Mirades entreteixides de l'Institut Barberà del Vallès i el segon ha sigut per l'Institut Mata de Pere, amb Comptador de Violències.
Gràcies, Jaume. Abans d'acabar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Jordi Mateu. Bona tarda.
Bona tarda. La Festa Major ja està en marxa i ja ha consumit el seu primer dia. El seguici d'inici ha donat tret de sortida a la Festa Major. Per alegria d'uns i en surt d'altres, la traca dels diables ha obert la desfilada. El seguici ha vestit de llargs els grups de cultura tradicional i popular, castellers i la Corporació Municipal. El seguici, com cada any, ha arribat fins a la plaça de la Vila, on els esperava el pregoner d'enguany, Xavier Bosch, que ha llegit un text que ha deixat empremta. El periodista i escriptor ha fet lluir la seva ploma i ha captivat a la ciutadania amb un text nostrat, crític i emotiu. El periodista ha abordat altres temes d'actualitat, com el problema d'accés a l'habitatge de Sant Cugat.
Quin trist honor és aquest de ser el lloc més car del país si els preus expulsen la gent jove i escanya la nostra gent gran. On és l'habitatge assequible? Escàs i en comptagotes.
La celebració del Dia de l'Orgull LGTBI+, La tornada de la baixada d'Andròmines, el correfoc infantil i el concert de Triquell són, sens dubte, alguns dels actes destacats d'aquest divendres de Festa Major. Al llistat no hi poden faltar tampoc els premis de Botifler, de l'any de Ran Sant Cugat, ni l'espectacle de dansa del grup Mediterrània. Una segona jornada de Festa Major amb activitats per a tots els gustos.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Us en faríeu creus de com de malament pot arribar a cuidar-se un metge quan la feina i la vida diària el superen, especialment en les etapes formatives. Però no deixa de ser paradoxal que un professional de la salut caigui en aquests mals hàbits en el seu cas propi. El Pau Duran ha portat una implicada en aquesta qüestió als estudis de Ràdio Sabadell.
Els metges són els professionals que cuiden la ciutadania. Però qui cuida els metges? A l'Hospital de Sabadell tenen un departament centrat únicament en garantir el benestar d'aquest col·lectiu. I ara fan un pas més en aquesta línia, impulsant un projecte innovador, Taulímpics. El seu objectiu és crear xarxa entre els residents de primer any després de l'atenció que han passat durant el MIR. Avui en parlem amb Esther Bonet, que és referent de benestar de la Direcció de Persones del Taulí. Benvinguda, Esther.
Hola, Pau, bon dia.
D'on surt el Taulímpics?
Doncs mira, és un projecte que no neix de zero, sinó que nosaltres al Parc Taulí ja tenim a dintre del nostre model de benestar formacions, programes que cuiden amb els professionals a través d'eines de l'autocura i habilitats personals. I això ho tractem amb diferents eines, amb diferents programes, però justament amb els Taulímpics el que volíem era fer un canvi més innovador, i fer-ho a través de la gamificació del joc. Que es trobessin en un escenari motivador, i en aquest escenari doncs, treballar, com et deia, aquestes eines d'autocura i habilitats personals que tanta falta els hi fa quan comencen a dins d'un àmbit tan complex com un hospital, a través de reptes, i a través també de treball en equip. No? El programa contempla una metodologia que el que innova és amb això, amb la manera de què aprenen, però sobretot en com aprenen. Aquests reptes i aquest treball en equip, aquesta organització en equips, d'alguna manera els fa entrar en l'escenari que ja tenen a l'hospital, que és anar superant reptes mèdics, en aquest sentit, professionals, i també doncs, ajudar-se entre ells.
Clar, perquè quines necessitats s'han detectat entre els residents de primer any?
Principalment és el canvi tan radical, no, de que deies abans, no? Està en una situació protegida d'estudi, de treball molt profund, no, en la seva carrera, ara entrar en l'entorn laboral, un entorn laboral amb què han de conviure molts professionals, amb això nous reptes, i sobretot dotar-los d'aquestes eines i que els permetin gestionar doncs situacions d'estrès, situacions d'això de comunicació complicada amb els pacients i famílies, i que sobretot es trobin entre ells com una comunitat per fer vincle, perquè s'ajudin, perquè passaran molts anys junts, i ens interessa molt que creïn aquesta comunitat.
Perquè, de fet, aquesta situació que ens descrius ara, podria inclús ser necessari un acompanyament ja quan estan en el MIR, com si diguéssim?
Sí, de fet, l'acompanyament el tenen perquè tenen en el seu programa MIR formacions en el que ja van adquirint eines transversals i tenen el tutor de residents que també els va acompanyar en el seu camí i tota la resta de l'equip, no? Però sí que ens interessava arribar en aquest primer moment, quan ells aterren al taulí, quan aterren aquest nou entorn complexa i amb molts canvis i que segur que els afectarà, i això és el que hem detectat, no? Que s'afecta en el seu dia a dia en quant a l'alimentació, en el son, no? Perquè entren en el món de les guàrdies, en aquest món, doncs això, no dormen les hores que potser voldrien, i tot això treballar-ho amb aquestes eines d'autocura molt importants, i habilitats personals transversals per la comunicació, l'empatia, que els ajudarà segur en tot aquest camí.
Déu-n'hi-do, quants residents es beneficien del Tau Olímpics?
En aquest moment hem fet una prova pilot perquè volem avaluar-la, volem acompanyar-los molt de prop, i s'han beneficiat 20 residents de primer, de diferents disciplines. Però, clar, tenim al voltant de 65-67 residents que comencen a primer. Vull dir que sí que, en general, tenen un acompanyament tots els residents que entren al Parc Taulí amb el programa d'acollida que tenim, però aquests 20 passen per aquest Tau Olímpics especial, no? Que no deixa de ser aquesta prova pilot per veure si amb aquest plus de gamificació i d'aquest acompanyament més a través de reptes i del joc, doncs els ajuda a que aquesta immersió sigui més satisfactòria i motivadora.
I em deies que són d'especialitats diferents?
Sí. Tenim, bueno, de torrino, medicina, medicina intensiva, infermeria, pediatria... El grup pilot es va fer d'una manera aleatòria durant les primeres visites que fan al servei de prevenció del Parc Taulí. Aquí passen un examen de salut, se'ls entrevista, i en aquesta primera intervenció doncs els explicava si volien participar en aquest projecte pilot, i va ser de manera voluntària, i entre els més de 40 residents que van voler apuntar-se en aquesta iniciativa, doncs aleatòriament es van escollir 20.
Perquè, clar, sent d'àmbits diferents, és difícil que tinguin relacions entre ells?
Justament, era un dels elements que volíem també estudiar, no? Perquè en algunes de les especialitats, com medicina interna, tenim un nombre important de residents, però, per exemple, otorrino és una especialitat que comença aquest any per primera vegada en el taulí, i justament he fet el seguiment amb l'Arnau, que és el primer resident de otorrino que entra en el taulí, perquè és la primera vegada que tenim aquesta especialitat, i pensem que si ell està sol, potser, tot i que tingui el seu equip dintre de l'especialitat, però amb els altres coerres, no, amb els altres companys, pot fer aquesta pinya i aquesta comunitat que l'ajudarà, no, a integrar-se segurament d'una manera més integral, més holística.
Deies gamificació, eines d'autocura... Com els ajuda aquest nou programa? En què consisteix exactament?
Doncs mira, els agrupem en equips, eren 4 equips, cada equip tenia un color, era també aleatori aquesta distribució, i s'havien d'enfrontar a reptes en què havien de competir entre els equips. Per exemple, el primer era sobre alimentació saludable, que és un dels pilars que tenim en el benestar, i havien d'aprendre, no, a comprar d'una manera saludable i a cuinar. I en aquest resultat, d'aquest repte, que a més s'ho passaven bé perquè això tenien un taller de cuina i havien d'elaborar un producte, havien de competir amb els altres equips. Això mateix ho fèiem amb l'activitat física, també, amb activitats de dinàmiques d'exercici físic. També ho fèiem en temes de gestió de la comunicació no verbal, verbal, amb role-playings, i anaven sumant, reptes anaven sumant, i al final hi havia un equip guanyador que d'alguna manera doncs generava aquesta motivació, no? Aquesta competició del Tau Olímpics, i aquest equip guanyador va tenir un premi i bueno, tots van tenir un premi, però l'equip guanyador un extra, que va ser anar bueno, a Fundesplai, que és una associació que el que bueno, mostra és una exposició sobre la consciència del menjar bé, no? Sobre també la sostenibilitat al món, al planeta, en aquests hàbits saludables, en aquest cas alimentació saludable, i tots ells van participar d'aquest premi final, i l'equip guanyador doncs, va participar en un food, bueno, és un escape room, però en aquest cas era un escape food perquè estava relacionat amb l'alimentació saludable.
Ostres, clar, és que ara ho anaves dient i pensava, home, un metge tot això ho ha de tenir per la mà, però clar, és que després de passar MIRS, és a dir, totes les penjades d'estudi, d'estar pendent de tot el que t'interessa aprendre professionalment, fàcilment descuides l'alimentació, la manera de comunicar-te amb els altres o el teu estat físic, per exemple.
Exacte. Pensem molt en cuidar els demés i no ens cuidem a nosaltres mateixos. Aquest era un punt important que volíem cuidar, dedicar-li temps també al temps de salut, a la nostra salut, perquè ho anem descuidant. Sense voler entrem amb la voràgine, no? del sistema sanitari, que és, com deia, prou complexa, i el que volem és que els nostres professionals, en aquest cas ara en aquest projecte els residents, però en general tots els nostres professionals, prenguin consciència d'aquesta cultura de l'autocura, de la salut, i no només el que ens passa és que dediquem temps quan ja ens trobem malament, no? Tenim un malestar, un petit problema de salut, i llavors aquí diuen has d'anar al fisio, no? Perquè tens una contractura, llavors aquí sí que sí o sí dediques temps. Volem anar un pas més enllà, és a dir, que consciència que hem de tenir temps abans de que arribi aquest moment.
Això ho havíeu detectat, una mica per iniciar l'acompanyament, el fet aquest de dir, és que si quan t'integres a la plantilla ja comences a ser coix, ja no fas l'esforç aquest que deies de l'alimentació, de millorar la comunicació o de cuidar-te físicament, fins que ja no apareixen aquests problemes que comentaves.
Sí, exacte. Nosaltres aquí al Parc Taulí tenim un servei de prevenció i seguretat en la salut i fa una tasca importantíssima justament en les intervencions, en la detecció precoç de malalties, de problemes de salut i també durant, no, l'acompanyament en aquest problema de salut. Però amb el model de benestar que estem desenvolupant, que volíem i que havíem detectat és que ens faltava aquesta altra pota prèvia a l'arribada d'aquest malestar o aquest estat de problema de salut. I ho detectem com? Doncs també amb el que ens diuen els professionals, el que veiem, que ens comenten els professionals. Tenim un projecte que és T'escoltem, que permet que el professional pugui manifestar els seus malestars o propostes de millora. Tenim enquestes de salut. És un element important que volem ara cuidar al màxim, perquè d'aquesta manera, si el professional de la salut es cuida, també això serà un agent de canvi i de transmissió cap al pacient. No? Doncs si tu tens els teus propis beneficis, segur que amb el pacient li transmets, no? com més, bueno, més atenció, més motivació.
La diferència entre aquests residents de primer any i la plantilla estàndard ja consolidada seria només aquest aspecte de la gamificació?
Ara, en aquest moment, el projecte sí que té aquesta diferenciació, aquesta innovació. El que deia que era important també era avaluar-ho. Farem una avaluació hem fet una avaluació, vaja, prèviament, la percepció de qualitat de vida professional, amb una enquesta validada, abans d'iniciar el projecte. També l'hem fet a tots els residents, tots, els diguin o no, taulímpics. La farem ara, després del programa, als taulímpics, a veure si ha canviat o no, i la farem als 6 mesos d'aquest projecte. A veure si són capaços d'identificar que aquest tipus de metodologia ens ajuda a mantenir viu, no, l'estat de cura i la sensació de tenir cura d'un mateix i que ens serveixi de model per llavors ampliar-ho amb altres col·lectius, perquè el nostre focus és a tots els professionals.
Veig que aquest període del mig any surt bastant quan feu estudis de, sí, de la pròpia entitat i dels professionals. Senyal que passen coses, no?, a partir d'aquests 6 mesos.
Exacte, allò que dèiem, no?, quan entres en el món, no?, professional, ja comences a deixar coses personals a descuidar. Doncs quan fas un programa d'aprenentatge de noves competències, de nous coneixements, si no mantens aquest coneixement, o no practiques, o no poses no, tots els esforços en que allò que has après i que t'ha d'estar donant, no, pistes perquè no t'oblidis, si no ho cuides, es va perdent també. I el que volem és que no es perdi, no? Veure si als 6 mesos, doncs, aquesta gestió de les emocions, de com no, s'han de comunicar, com s'han de cuidar ells, no? Si es mantenen, què han fet per mantenir-ho, si han mantingut també aquest vincle que han creat ara amb el Taulímpics, aquesta comunitat que entre ells, no, han creat, doncs si interessa com a mínim els 6 mesos, i al cap de l'any també. No, a veure quan dura, no? aquest walk.
Escolta'm, quines són les necessitats generals de la plantilla?
En quant a benestar?
Sí.
Bueno, jo crec que el que demana la plantilla és que els escoltem, que posem focus allà en els equips per dotar-los de les eines que cada equip també necessita. Hi ha equips més joves, més madurs. Hi ha rotacions habituals que es fan en un entorn sanitari, i el que ens demanen és sobretot això, no? que fem programes a mida, que és el que intentem, buscar, doncs, aquelles necessitats que cada equip ens transmet i aplicar-les, depèn del moment que estiguin, no? Tant sigui això per impulsar, doncs, ara, per exemple, doncs, amb un equip farem també un programa de cura de les emocions a través de l'humor. És un equip molt tensionat i que pensem que a través de l'humor, en col·laboració amb l'equip de Pallapupes que tenim participant en el taulí, doncs podem desactivar, no?, moments d'estrès, moments d'angoixa, i buscar, doncs, això, no?, eines i programes que ens ajuden en cada moment, com aquest mateix, a aplicar-los en els equips.
Esther, moltes gràcies per venir a explicar-ho a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa,
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat,
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat,
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà,
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona,
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda. Avui és divendres i, com és últim divendres de mes, toca tertúlia de joves. Avui parlem amb els joves de la tertúlia del Connectats d'oci, però anem a saludar-los. Tenim l'Alberto Hernández al Prat, als estudis del Prat Ràdio. L'Alberto és arquitecte i exmonitor de l'Esplai Sant Pere i Sant Pau. Alberto, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure si tenim ja la Marina Domènech, que és estudiant de comunicació audiovisual als estudis de Ràdio Sabadell. Marina, bona tarda. No la tenim encara, no? Doncs saludem el Pablo Palenzuela, que és tècnic de so i ens acompanya des de Ràdio Sant Cugat. Pablo, bona tarda.
Molt bona tarda. Se'm fa raro estar aquí parlant en directe.
Estrany.
Sí, sí, sempre et dono les ordres jo. I mira, aquí
doncs
estem per parlar.
Avui et podràs manifestar. Ves per on.
Mira.
Hola, bona tarda, se'm sent?
Oh, Marina, perfecte.
Hola, bona tarda.
Ja et tenim, benvinguda. Què tal, com estàs?
Molt bé, estic molt contenta, ja acaba la carrera i estic de vacances.
Ai, això es mereix una felicitació. Bé, no?
Sí, molt bé, estic molt contenta.
Ostres, és una alegria, eh? Jo, a veure, ho recordo almenys així, quan acabes la carrera et treus, et quedes alliberat, no? És un
sí.
d'aquells
sí, sí.
moments que dius, oh, m'he tret un pes de sobre.
Després de 4 anys ja s'ha comunicat.
Ara comença una altra etapa, no?
Sí. Sí, sí.
Ara comença una altra etapa. Bé, doncs avui us proposo parlar d'oci. No sé, com passeu el vostre temps lliure, què us agrada fer. D'entrada, com enteneu vosaltres l'oci? Què és per vosaltres l'oci? Comencem per definir una miqueta el terreny de joc. Qui vol començar? Qui s'atreveix?
Bé, bueno,
Miguel
jo per oci entenc tot aquest temps lliure, tot el temps que estàs tampoc a casa, però sí que entenc com oci l'estona en la que no estàs ni treballant ni cobrint cap necessitat bàsica o, bueno, o cobrint-les i fent alguna cosa més, o sigui, no estàs menjant o dormint tota aquesta estona que passes fora.
Val, perfecte. Marina, tu com l'entens, l'oci?
Sí, jo ho definiria una mica el mateix, és això, tot el que fas en el teu temps de lleure, més enllà de feina, estudis i necessitats bàsiques.
És a dir, fer allò que ens agrada, triat lliurement, no?, per fer-ho?
Sí.
Pablo, tu també ho veus així?
Jo ho defineixo, bàsicament, les coses que tu fas quan no tens cap obligació pendent ni res, i és un moment per tu mateix i ho vols gaudir i ja està. I és gaudir, bàsicament, per mi.
Ara us pregunto, disposeu de gaire temps per l'oci? Si l'haguéssiu de calibrar, què diríeu? Que en teniu menys del que voldríeu? En teniu suficient? O sigui, ho porteu compensat amb les vostres obligacions? O us agradaria disposar de més temps d'oci?
Qui comença?
Tu mateix, vinga.
Jo mateix, jo començo. Doncs sí, jo estic bastant content perquè després de sortir d'aquí de la ràdio, de treballar, vaig a casa primer i després aprofito per anar al gimnàs, sopo i a dormir. I els caps de setmana doncs, surto amb els meus amics a fer qualsevol cosa, el que ens doni la gana, bàsicament. I, bueno, doncs sí, i també tinc temps pels pares, òbviament, i per la família. I també és bonic compartir els moments amb la família.
Per tant, tu diries que en el teu cas és un temps equilibrat.
Sí, sí, bastant equilibrat.
Sí?
Perquè aquí, a la feina, encara que soni una miqueta raro, doncs, com que també fas migues amb els altres companys de treball i també doncs, et desconnectes d'alguna manera, amb que sigui poc temps, en aquests ratos de desconnexió i pots parlar d'altres coses amb els companys del treball, però ja fora del treball, doncs, ja és comunicar-te amb els pares, amb els amics, anar al gimnàs, el que he dit.
Vinga, Alberto, tu... En aquest cas, com diries que vas de temps d'oci?
Jo trobo que vaig bé entre els caps de setmana, les tardes entre setmana, i ara que ve l'estiu, que a la tarda ja no treballo, doncs es nota aquest augment de l'oci.
Sí? Es nota, no? Entrem en una època de... Ostres, ara tenim més temps, no?, que durant tot el curs podem aprofitar per fer més coses.
Les vacances...
Sí. Sí, tot i que també fa més calor, que potser et costa més sortir de casa, o sigui, ve menys de gust en alguns plans.
La veritat és que sortir a les 3, 4, 5 de la tarda no dona gens de gràcia, però per la nit s'està bé, això sí.
Sí, s'allarga la nit. I tu, Marina?
Jo he de dir que, clar, ara estic de vacances, jo tinc tot el temps del món. O sigui, ara mateix el que faig és això, anar al gimnàs i quedar amb amigues i anar al cinema, teatre, a mi m'agrada molt anar al teatre i vaig molt sovint i ja està. Jo ara mateix està bastant descompensat perquè, clar, són vacances i a veure, el curs vinent ja veurem. Mm-hmm.
Una mica heu comentat les coses que us agrada fer en el vostre temps lliure. Habitualment, durant el curs, ara és una època, podríem dir, que una mica diferent, perquè disposem de més temps i potser podem aprofitar per fer més coses. Però, habitualment, quins serien els vostres... les cosetes que feu durant l'any? Per distreure-us, per passar una bona estona... aquelles que, habitualment, acostumeu a fer. La Marina diu anar al teatre, cinema, què més?
A mi, veure esdeveniments esportius.
Però presencialment o a la tele?
Presencialment.
Ah, molt bé.
Sí, va anar, ara comença el Tour de França, sí que a la tele, però anar a veure el Futbol Club Barcelona i altres equips, també en el dia a dia també ho considero oci, vaig amb amics i ens ho passem bé, fas abans.
I tu, Pablo?
Jo, en el meu temps lliure, què faig? Doncs, el que he dit...
A part del que has comentat, gimnàs, amics...
Sortir de festa.
Sortir de festa. Sí. Què vol dir sortir de festa?
Doncs, bàsicament... anar a una discoteca. És molt senzill el que nosaltres fem. Anar a discoteques i tal, i aprofitant que ara som joves, per això és una tertúlia de joves, doncs sortint de festa. També m'agrada anar... aquesta temporada no m'agrada molt anar a veure l'Espanyol, però bueno, al final ha merescut la pena, no? I també, sí, m'agrada passar el temps amb el meu pare, que és amb el que vaig jo a veure el futbol, i gimnàs, i poca cosa més, i passar temps amb la família.
I poca cosa més. Això que comentava el Pablo d'anar a la discoteca... Jo no sé si està gaire de moda anar a les discoteques entre els joves, pregunto, no ho sé.
Sí, la veritat és que sí, però s'ha de dir que ha pujat molt el preu els últims anys. Ah. I jo és una cosa que ja considero una mica d'oci VIP gourmet i que no és una cosa que jo faria cada setmana, com per exemple, jo me'n recordo a segon de carrera, era com, vinga, cada setmana de festa. Clar, perquè les entrades estaven a 7 euros, però ara les entrades de Rasmatàs, sembla que costen, 17? I, bueno, una cosa així. Més gastos de gestió són uns 20 euros. Llavors, potser 20 euros a la setmana... no, pica una mica. Llavors, jo destacaria això, que s'ha encarit bastant.
També es depèn del lloc on vagis, òbviament.
Clar.
Però sí que és veritat que el preu mig són 15 euros. El preu, sí. La mitja, a qualsevol lloc que vagi són 15 euros i entrar en una consumició, i la consumició allà dins, potser són 12 pavos també.
Si és això, que tens l'entrada però que li has de sumar una despesa, el desplaçament. Aquí al Prat també. No tenim locals d'oci nocturn, hem de sortir. I això, sumar-li les consumicions i tot, acaba sortint sent un fet esporàdic al mes.
Sí, et pots deixar fàcilment 40-50 euros en una nit.
Sí.
Sí?
Sí, sí.
És dur, això, eh? Això és molt dur, eh? 50 pavos, sí. No?, que dius tu, Pablo.
Sí, bàsicament.
Jolín. Per cert, jo no sé si com us va agafar a vosaltres la pandèmia, perquè sí que s'han fet estudis dels canvis que s'han produït en la manera d'entretenir-se que teniu els joves. Una cosa era abans de la pandèmia i una altra és després. Jo no sé si vosaltres ho heu notat amb la vostra pròpia experiència, aquests possibles canvis. Heu notat algun...
Jo he notat que surto menys.
Surto menys
i m'aguanto menys, però potser és és el fet de l'edat. No ho he atribuït a la pandèmia, per dir-ho d'alguna manera. La pandèmia estava estudiant, ara ja no, i ja acabes la setmana cansat de treballar, vols descansar una mica abans de tornar a sortir.
I tu, Marina?
Jo, la pandèmia em va enganxar als 18, just del pas de batxillerat a la carrera, i va ser bastant horrible, perquè, clar, no hi havia oci, i estàvem tots tancats a casa, a sobre hi havia confinaments d'aquests perimetrals, que no podíem sortir a la nostra comarca. Va ser dur, perquè, clar, entres a una carrera universitària, comences a conèixer gent, però tots aneu amb mascareta, no acabes de veure, no? Tampoc hi ha llocs de trobada, que moltes vegades l'oci era una excusa per conèixer els teus companys. Clar, a mi em va afectar en aquest sentit, i després, quan les mesures es van relaxar, sí que és veritat que vam començar a sortir cada setmana de festa, i la cosa ja ha disminuït, perquè cadascú té les seves obligacions, ens hem fet grans i ara molta gent ja treballa, ja té altres coses, però sí que és veritat que, clar, a mi em va enganxar en una època de sortir i de fer coses amb els amics i de compartir oci amb gent, i em vaig quedar sense això.
I potser ho estàs intentant recuperar ara?
Ho vaig intentar recuperar i jo crec que es va recuperar en un any exprés. Jo crec que a la meva generació, els del 2002, ho vam recuperar en un any. Almenys és la sensació que tinc de la meva classe. I per mi ja està recuperat. I ara som molt més tranquils. Però en un any, clar, tot el que no havíem fet en 2 anys ho vam haver de fer a correcuita. I sortíem molt de festa.
Mm-hmm. Tu, Pablo?
Nosaltres, bueno, jo... L'experiència em va enganxar amb 19 anys, crec que tenia, sí, 19 anys, i no vam, els meus amics i jo, perquè jo, els meus amics...
El Pablo sempre m'ha acompanyat, eh?
Sí, ja sí, 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 jo amb els meus amics a mort, sempre, sempre, amb els meus amics. Doncs jo tenia els meus amics, sortíem de festa abans de la pandèmia i tal, i quan es van tallar tot, doncs vam trobar altres alternatives, que si jugat videojocs online, que si videotrucades, que si no sé què... Era més merda, diguem-ho així. Era més merda fer això. Però ara ens hem recuperat, o ens vam recuperar bastant, sí.
Mm-hmm. Perquè, clar...
Va ser també una mica, digues, com digues, diu la Marina, vam sí? sortir de la pandèmia de cop. Jo recordo quan vam sortir sí. que cada cap de setmana fèiem alguna cosa amb els amics. Era continu, perquè teníem ganes, portàvem un any tancats, el toque de queda, tot. Sí. I fins i tot el dia que va acabar, a les 12 de la nit, estàvem tots fora.
Sí, però jo me'n recordo que... No tenia molt sentit això de... A les 10 de la nit, cadascú a la casa. I jo, en plan, si surts per al dia, perquè no pots sortir per la nit, que hi ha més gent. I mai hi ha menys gent. Perdó. No. Saps? Jo crec que va ser una mica inútil de que ens tallessin, que ens limitessin l'hora de sortida. Bueno, sí, de sortida.
Mm. I després d'aquesta experiència, què preferiu? L'oci online o l'oci offline? És a dir, preferiu fer coses que necessàriament necessiteu pantalla, o us ve més de gust entretenir-vos fent coses que no necessàriament tinguin pantalla i que pugueu estar físicament amb altres persones, en altres situacions, a l'aire lliure...
Jo crec que això de les pantalles ens vam cansar la pandèmia.
Sí?
Sí. Jo he notat un cansament molt, molt vast després de la pandèmia. Sí, jo durant la pandèmia estava molt amb el mòbil, amb l'ordinador, perquè era l'únic que tenia, en ple, o sigui, en auge de la de pandèmia.
Quan el confinament?
Sí, el confinament total, i jo vaig acabar fart. De mòbil, d'ordinador, que si PlayStation, perquè no hi havia altra cosa. I llavors, doncs, trobes tant a faltar això de sortir que després és com tens un mono de sortir amb els teus amics, amb qui sigui, saps? I com que ho trobes molt a faltar, crec jo, eh? No sé si aquí estan d'acord amb mi, però jo ho trobava molt a faltar sortir a l'aire lliure i fer les meves coses, activitats amb els meus amics, amb els meus pares, amb qui sigui.
Mm.
O sol.
Mm. Sí, sí.
I vosaltres, Marina?
Sí, jo estic d'acord. Al final ens hem quedat bastant farts de les pantalles, i sí que és veritat que a mi jo també prefereixo fer oci, consumir oci amb companyia o sola, però a l'aire lliure o en una activitat que inclogui com desplaçar-me, anar a un lloc, parlar amb algú o entretenir-me d'alguna manera que no sigui a través d'una pantalla.
Mm.
Jo em vaig cansar i ara opto sempre que es pot per la presencialitat. Sí que hi ha alguna cosa que mantens la trucada, perquè mira, està lluny i vols fer-ho, però intenta sempre que es pugui, que sigui presencial.
Clar. I això que deia abans el Pablo de sortir de festa a fer el que sigui. Ja, és inevitable que quan parlem de joves i sortir de festa, doncs moltes vegades es relacioni als botellots, que en l'època, per exemple, de la pandèmia, doncs estaven prohibits, però que furtivament alguns aprofitaven per fer-ho. Parlem, per exemple, de si cal per divertir-se haver de consumir alcohol, drogues... Això és necessari?
No.
No, no.
No, necessari.
No és necessari.
No, no.
I per què al sembla que sigui drogues... tan habitual? I no estic estigmatitzant ni dient que els joves siguin l'únic grup social que beu alcohol i que pren drogues, perquè últimament hi ha estudis que ens diu que hi ha molta gent a la societat, a la nostra societat, i d'edats també més avançades. Però per què cal relacionar l'entreteniment, l'oci, amb aquestes substàncies?
La veritat és que no ho sé. Al final tenim una cultura de les drogues bastant arrelada i que, bueno, està molt normalitzat. Ja no drogues dures, sinó a les 10 del matí fer-se una cervesa cada dia. Pues potser no cal. Mm. O anar a un esdeveniment social i sempre estar amb la birra a la mà. Jo no m'agrada la birra, m'agrada, pues, jo què sé, beure'm un vinet o el que sigui, però sí que és veritat que no és necessari per mi el fet d'anar a un esdeveniment social i haver-me de prendre la meva copa. Sí que és veritat que puc entendre no, però al final comparteixo espai amb molta gent que, bueno, al final sóc una persona rara perquè no li agrada la birra, i les meves amistats els agrada a tots la birra, i a tots els esdeveniments socials, sigui del que sigui, encara que no sigui un esdeveniment purament d'alcoholitzar-se, i que sigui... és igual... sempre hi ha algú repartint birres. Potser això no s'hauria de normalitzar tant. No ho sé.
A mi tampoc m'agrada, i sí que et trobes que potser els que no consumim cervesa sí que quan sortim de festa consumim alcohol, però en el dia a dia, si ara anem a la plaça a prendre alguna cosa, com que no ens agrada la cervesa, és més fàcil que evitem l'alcohol entre setmana. Jo crec que té molt més arrelament a l'alcohol algú que cada dia té una petita consumició que algú que el tenim esporàdicament.
Sí.
Jo el que sí que he vist molt és que la gent beu per pressió social. Jo he vist molt a les discoteques la gent que no li dona la gana prendre's una copa, i està amb la copa i està allà aguantant-la a la mà.
O sigui, una copa tota la nit.
Sí, bàsicament, i en plan, o te la veus o se't calenta, bàsicament.
Sí, però al final també és molt performàtic, no? És performàtic això de veure, o sigui, al final és com... I també el fumar és un altre tema que s'ha romantitzat molt i s'associa moltes vegades amb la sensualitat, i té com uns valors al darrere i unes coses que molta gent comença així. I jo parlo amb gent que actualment és fumadora i m'han dit no, és que jo vaig començar i no m'agradava el fum, no m'agradava el tabac, però al final és una droga i t'hi enganxes, i és una cosa és xunguíssim. I ara ho volen deixar i no poden. I clar, diu, és que tota aquesta cultura de que si fumo i com aquesta cultura de surts de festa, algú et demana el flamisell i tens foc i lliguem... Clar, hi ha tot això al darrere, i per molta gent, quan comença a sortir de festa, és molt atractiu, i llavors estan doncs, com estan ara, que volen deixar-ho i no poden.
Clar, és que segur que heu sentit moltes vegades entre en el vostre entorn. És que per sortir i passar-m'ho bé m'he de col·locar.
Sí.
No és necessari.
No.
Vull dir, es
no.
pot la sortir, t'ho pots passar bé.
La gent tímida sí
però
que...
hi ha aquesta, com aquesta... No sé si tendència...
Un costum.
O aquesta
llegenda... Jo crec que és
llegenda.
Més costum que altra cosa,
no?
Ara.
Sí?
Costum, diria jo, ara. Sí. No sé, ja no és algo típic, ja és... No sé com descriure-ho. És com que ja és, com que és necessari que algú begui aquí a Espanya.
Home, som un país, tant Catalunya com Espanya, de vins, de caves, de begudes alcohòliques, les que vulguis.
I que a més el preu de
l'alcohol... I hi ha molta tradició.
Molt, i aquí el preu de l'alcohol, bueno, en una discoteca no, però tu vas al supermercat i ho compares amb altres països d'Europa i és molt més barat aquí que en altres països d'Europa. Mm, i per això hi ha molt, i per això hi ha molt turisme d'aquí estranger, d'Anglaterra, Alemanya, i tots venen cap aquí, per què? Perquè els agrada la festa, l'alcohol i tot, i per això venen aquí.
Però veus com estàs associant la festa al fet de beure? De beure, de consumir...
Sí, és que ja és...
substàncies, és...
Ja és com automàtic.
Sí, ho tenim arrelat a la manera de relacionar-nos a la societat. Mm. Jo crec que implica, sempre que surt festa, surt beure i surt fumar.
Mm. I en les vostres ciutats, sabeu si encara es fan botellots?
Sí, al sí. Prat es practica el botellot. Sí, sí que en polígons i llocs sí. Així, però... també crec que és una mancança de la ciutat. Si la ciutat no té opcions d'oci nocturn, doncs els joves busquen opcions en fer-se'l.
Sí, sí, sí que hi ha, però ara a Mollet, que és un pueblucho, per així dir-ho...
Home, no menys tinguis la...
No. A mi,
et
no,
faran fora?
Jo els tinc pèls a la llengua. Doncs només veig botellot, diguem, per a festes majors, i ja està. No és que sigui habitual els caps de setmana fer botellot allà, perquè sí que he vist puntualment a joves de 16 a 15 anys fer botellot per allà, i ja està. Però no és molt habitual, la veritat.
I a Sabadell, Marina?
He de dir que no, crec que no. Bueno, no ho sé, jo... És que, clar, jo...
No t'ho trobes,
els 22,
no?
Sí, els 22 és una edat que no, aquestes coses no es fan. És una cosa això, el que dèiem, 16, 15 anys...
Sí,
no?
Quan no pots entrar als locals.
Sí, exacte, és una... Sí, és com l'última opció que et queda, veure el carrer amb més gent. Però jo diria, al final, bueno, Guaca, que seria Sant Quirze, però aquella zona dels polígons és Sant Quirze-Sabadell. Allà
zona
sí
hermètica.
Que s'ajunta... Zona hermètica, sí. Mm. S'ajunta molta gent a veure, això sí. Però a part d'aquest lloc, no. Mm.
Una coseta molt ràpida i acabarem. Abans deia l'Alberto, clar, és que si no hi ha opcions, no hi ha alternatives d'oci, què trobeu a faltar? Així, ràpid... i corrents per
jo
tancar.
Jo trobo a faltar algun establiment a la ciutat. Sé que és algo molt difícil que passi o que s'organitzin més festes al carrer, tot i que sí. Això només es cobreix durant l'any, perquè obliguen a la gent a haver de marxar cada dissabte. Però, clar, aquí la proximitat amb Barcelona i amb Hospitalet, que tenen altres sales, doncs fa que ens veiem... És a dir, que ningú vulgui invertir ni obrir res aquí. Yeah. Sí que abans, potser quan he dit que hi havia botellot, és en dies puntuals, és a dir, festa major, Sant Joan, dies puntuals, no... Que potser és un cop al mes que hi ha alguna festa, però no és cada dissabte.
I en el cas de Sabadell, Marina, molt ràpid?
Jo apostaria més per la cultura popular i per les festes populars, que és una cosa que a Sabadell costa una mica, que es s'ajudi i es doni visibilitat a la cultura popular, i moltes vegades es posen pedres al camí perquè es puguin fer coses. Mm-hmm. Per tant, jo diria això.
Molt bé, doncs aprofiteu aquestes vacances, gaudiu del vostre temps d'oci i que vagi molt bé l'estiu, nois. Gràcies i bona tarda.
Vinga. Igualment, bona
tarda. Gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Encantat, adéu.
Atenció! Des de l'1 de juny, el Centre Comercial de Sant Cugat amplia el seu horari d'estiu. Ara ens trobaràs oberts de 9 del matí a 10 de la nit.
Sí, ho has sentit bé? Des de l'1 de juny ja pots gaudir de les teves compres i activitats preferides fins a les 10 de la nit.
I això no és tot. La restauració i l'oci també estaran oberts de 9 del matí a mitjanit i els diumenges i festius d'11 del matí a 12 de la nit.
No et perdis aquesta oportunitat. Vine i viu l'experiència.
Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Els
sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond!